El govern estatal declara l'emergència migratòria a les Balears per reforçar l'atenció humanitària. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
És una mesura que ja es va prendre el mes d'agost davant l'increment d'arribada a l'arxipèlag, però que avui el Consell de Ministres ha ratificat dotant-la d'una inversió de prop de 7 milions d'euros. Aquesta declaració no té res a veure amb la contingència migratòria que havia sol·licitat el govern per paralitzar l'acollida de menors migrants no acompanyats. Preveu la instal·lació de 3 mòduls als ports d'Eivissa, Formentera i Palma per l'acollida temporal de migrants i serveis bàsics sanitaris i també d'alimentació. Ho explica el secretari de la delegació del Govern Central a les Balears, Rubén Castro.
Es una habilitación administrativa para poder realizar toda una serie de contrataciones de manera mucho más ágil, que es lo que te permite la ley de contratación del sector público. Esto es lo que ha reconocido el Gobierno de España y esto es lo que es necesario para poder atender este drama humanitario.
Una declaració insuficient pel govern, segons la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
El govern de les Illes Balears no canvia la situació. El nostre principal problema és la competència que tenim en tema de menors als diferents consells insulars.
La migració, de fet, ha protagonitzat un dels moments més tensos del ple al Parlament, que avui ha donat llum verda a tramitar la llei perquè les Balears assumeixin el control dels aeroports. Margalida Vidal.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca ha rebut els vots a favor del PP i els vots en contra de Vox i PSC i Podem s'han abstingut. Si finalment s'aprova a la cambra autonòmica, s'haurà de debatre i votar al Congrés dels Diputats, que és qui té la darrera paraula per a la validació.
3 de cada 4 illencs consideren que el nombre de turistes és excessiu.
Així consta l'enquesta del govern que es va realitzar l'octubre de l'any passat entre 2.000 ciutadans de les Balears. La majoria consideren que s'ha de reformular el model i un 77% opina que la pressió del turisme encareix l'habitatge.
El trànsit marítim entre les Pitiuses s'ha vist interromput avui hora baixa per un home que ha caigut dins l'aigua al port d'Eivissa.
Les barques han estat paralitzades durant gairebé 3/4 d'hora. L'home, que presentava símptomes d'embriaguesa, l'han tret de l'aigua amb l'ajuda d'un salvavides.
Educació deixa en mans dels sindicats la situació del mestre Miquel Roldán condemnat per assetjament a un exalumne.
La conselleria ha proposat convocar una mesa paritària perquè riscos laborals votin si Roldán s'ha de sotmetre a una avaluació psicològica i demanar determinar si està en condicions de treballar amb menors. Com que el jutge no el va inhabilitar, aquesta és l'única via per apartar-lo. Recorden que el mes de febrer els sindicats varen impedir la inhabilitació del mestre. Ara es reactiva aquesta via enmig de la pressió de les famílies.
Unes famílies que romanen de nou avui hora baixa reunides a l'Escola Pública Maria Antònia Salvà de Palma amb l'Associació de Famílies de l'Alumnat. I anirem en directe perquè està prevista una concentració silenciosa en què s'ha fet una crida a anar tothom vestit de negre en defensa del benestar dels infants. També vos explicarem que l'exèrcit d'Israel ha llançat una ofensiva a gran escala per intentar apoderar-se de la ciutat de Gaza.
Tot això quan una comissió d'investigació de les Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra la població palestina i Espanya ha decidit avui que no participarà al Festival d'Eurovisió si no s'hi expulsa Israel.
I en els esports, el Mallorca, Miqui Tous, no aixeca el cap en aquest inici de temporada.
Després de 4 jornades, el conjunt vermell és penúltim en només un punt, el mateix que Girona i Llevant. El més preocupant és l'ambient enrarit que acompanya el club i també l'equip. El tècnic Iago Berrassate es va mostrar molt preocupat després de la derrota d'ahir contra l'Espanyol i el davant Vedat Muriqi va demanar unió per sumar 3 punts diumenge a Son Moix contra l'Atlètic de Madrid. I el Sant Jordi ja té rival, però la disputa de la fase prèvia de la Copa del Rei serà el Club Esportiu Lourdes de la Primera Autonòmica de Navarra. L'anada jugarà a Sant Jordi el 27 de setembre i la tornada a Tudela el dia 4 d'octubre. L'equip que guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra un equip de la Primera Divisió.
I pel que fa al temps, sapiguen quina és la previsió per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. I de continuïtat, donem continuïtat en aquest tipus de temps d'estiu que hem tingut avui. De fet, s'han superat els 30 graus a totes les illes i demà probablement tornarem a anar per aquí. Tindrem predomini del sol, és veritat que podem trobar alguns intervals de núvols baixos perquè a les capes baixes tenim bastanta humitat, per tant, pot fer possible que vegem qualque interval de núvol, però en principi poca cosa, amb unes temperatures que, com hem comentat, seran semblants a les d'avui, màximes entre els 30 i els 33, i avui és veritat que notàvem una miqueta de vent de gregal, demà encara ho farà de gregal, però ja afluixarà bastant, per tant, tindrem en aquest sentit unes condicions més tranquil·les, i això també ho notarem a la mà, amb un aspecte de molta placidesa, per tant, monotonia d'estiu, que de moment no sembla que hagi d'acabar a curt termini.
Gràcies, Dani. I avui ha mort l'actor Robert Redford als 89 anys.
Director, activista mediambiental, combatiu i independent, amb ell se'n va una de les llegendes eternes de Hollywood i el nexe d'unió amb les noves generacions.
El recordarem en Sandra Martínez poc abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern estatal ha declarat l'emergència migratòria a les Balears per mor de l'increment de nombre de persones arribades en embarcacions irregulars a les costes de l'arxipèlag. És una mesura que ja es va prendre a l'agost, però que avui ha ratificat el Consell de Ministres i l'ha dotada d'una inversió de prop de 7 milions d'euros. L'objectiu és reforçar l'atenció humanitària de les persones migrants que arriben a les costes de les Balears de manera irregular. El govern assegura que no respon, però, a les necessitats de les illes.
De fet, aquesta declaració d'emergència no té res a veure amb la petició de l'executiu de declarar la contingència migratòria per tal de poder traslladar menors migrants no acompanyats des de l'arxipèlag a altres territoris de l'Estat, que ja va ser denegada. És, en canvi, una manera de permetre l'habilitació ràpida d'espais per allotjar i atendre els migrants. També serveis de traducció i interpretació, atenció mèdica, alimentació i seguretat. Ho explica el secretari de la Delegació del Govern Central a les Balears, Rubén Castro.
Una habilitación administrativa para poder realizar toda una serie de contrataciones de manera mucho más ágil, que es lo que te permite la ley de contratación del sector público. Esto es lo que ha reconocido el Gobierno de España y esto es lo que es necesario para poder atender este drama humanitario.
Aquesta declaració d'emergència migratòria no satisfà l'executiu de Marga Proens, que el que sol·licita és poder traslladar menors migrants no acompanyats a altres comunitats.
Aquesta contingència, però, només es pot declarar quan el territori ha rebut el triple d'infants i joves del que marca la seva capacitat ordinària, un requisit que no compleixen les illes. De moment només ho fan les Canàries, Ceuta i Melilla. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, afirma que la declaració de l'executiu estatal no resol el problema de les competències de menors dels Consells Insulars.
El govern de les Illes Balears no canvia la situació. El nostre principal problema és la competència que tenim en tema de menors als diferents Consells Insulars. Ens neguen una declaració d'emergència migratòria que permetria una sèrie de mecanismes que m'està posant de manifest, com l'estivació de frontes, com poder fer obres d'emergència per part dels Consells Insulars i poder tenir uns sistemes d'acollida més correctes.
El govern central planifica amb aquest finançament tres noves infraestructures per l'acollida immediata dels migrants que arriben en barca.
Són tres espais modulars temporals situats als ports d'Eivissa, Formentera i Palma que obriran de manera imminent. Aquestes instal·lacions estan dotades de serveis de seguretat, higiene i climatització i preveuen també espais específics per allotjar dones i menors.
Tot això passa quan continua el degoteig d'embarcacions irregulars. Les darreres 24 hores han arribat quatre barques amb 69 persones migrants a bord, tres a Cabrera i l'altre a Formentera. I just avui hem sabut que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials l'IMAS s'haurà de fer càrrec de la tutela de 20 menors més que han arribat aquest dies a les costes de Balears procedents del nord d'Àfrica. De fet, la migració ha estat probablement el moment més tens de tota la sessió de control avui al Parlament.
Estarelles visiblement afectada rebatia la diputada socialista Teresa Suárez quina formació era més racista o alimentava més el feixisme. L'objecte del debat era l'acollida dels 49 menors que haurien de venir des de les Canàries. La vicepresidenta responsable de la política migratòria ha assegurat que els rebria encantada, però que el problema migratori a les illes va molt més enllà d'aquesta cinquantena d'infants.
cacen les seves polítiques i se posen com a escut a 49 nins. La ciutadania sap que aquests 49 nins no són els culpables de tot això. Ho saben perfectament. Estan alimentant un monstre, que és el feixisme. I això mos passarà factures a tots. A vostès, l'any 27.
Vostès són els que alimenten el feixisme. Vostès, no nosaltres. Vostès, diàriament. Diàriament, en les seves paraules i les seves divisions. Vostès, diàriament. I miri, senyor Suárez, això no va de 49 immigrants. Ho hem dit 40 vegades. No va de 49 immigrants. Què feia vostè ahir a les 10 del vespre, senyor Suárez? Jo li puc dir que feia jo ahir a les 10 del vespre. Jo ahir a les 10 del vespre xerrava amb el director de CIMAS que li acaben de notificar que li envien 20 menors més.
Això ha estat al Parlament, però el debat migratori també ha centrat part de la sessió d'avui, hora baixa, al Congrés dels Diputats. El Partit Popular està a favor d'obrir el debat sobre una proposta de llei de vots que vol restringir l'arrelament als migrants.
Es tracta de l'autorització de residència temporal per a les persones estrangeres que tinguin vincles familiars a Espanya o puguin justificar que estan integrats en la societat. Vots la vol suprimir i, a més, insisteix en les deportacions massives. Encara no s'ha votat.
Avui, per cert, ha aparegut a Menorca un nou cartell publicitari de vots contra la immigració. S'ha instal·lat a la carretera general al Paspas Mercadal. És exactament el mateix que va aparèixer la setmana passada a Mó i altres punts de les Balears. La campanya de vots té un total de 9 pancartes, 7 a Mallorca, 1 a Eivissa i 2 a Menorca.
Un cartell que va generar una gran polèmica pel missatge racista. A les tanques hi surt la imatge d'una dona amb burca, a qui no se li veu el rostre, i al costat d'una altra dona amb la cara descoberta. Com acompanya la imatge un missatge que diu «Quina Espanya vols? Nosaltres ho tenim clar». La delegació del govern i Unides Podem ho han denunciat a la Fiscalia, que ara estudia si considera que és un delicte d'odi.
I no deixen de parlar del Parlament. Perquè avui ha aprovat tramitar una llei impulsada per Més per Mallorca i Més per Menorca perquè Balears assumeixi el control dels aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i Son Bonet i els béns de domini públic d'Aena. El PP ha votat a favor de la presa en consideració, el PSIP i Podem s'hi han abstingut i vots i ha votat en contra.
Si la iniciativa presentada pels ecosobiranistes mallorquins i menorquins s'aprova finalment al Parlament, s'haurà de debatre i votar al Congrés dels Diputats, que és qui té la darrera paraula per a la validació. La llei, i entre altres qüestions, planteja la creació d'una autoritat portuària aeroportuària balear amb la participació del govern, els consells i l'Estat. Els diputats de Més per Mallorca, Ferran Rosa, i el de Més per Menorca, Josep Castells, han assegurat que aquesta llei permetria ajustar l'activitat i el funcionament de les infraestructures aeroportuàries sense pensar únicament en els beneficis.
Lo que no pot ser, tampoc, és que tinguem uns aeroports que defineixin les rutes i les tarifes pensant exclusivament en com maximitzar els beneficis.
Ryanair no posa línies aèries allà on vol anar la gent. La gent va allà on Ryanair posa línies aèries. Aquest tema l'hem de tenir molt clar. Aquí no hi ha un funcionament del mercat perfecte en què les demandes dels ciutadans són ateses pels operadors. No.
El portaveu adjunt del PSIP, Marc Pons, ha criticat que el que recull la iniciativa no correspon a la defensa que han fet els impulsors de la normativa durant les seves intervencions.
L'articulat escrit que es troba en la iniciativa legislativa que avui debatem no proposa la cogestió aeroportuària, ni el fet de que el govern de les Illes Balears i els consells insulars tinguin veu i vot en els màxims òrgans de direcció de manera corresponsable amb el govern d'Espanya, que és el que el Partit Socialista sempre ha defensat. El text que avui debatem és un text que va molt més enfora.
La diputada del PP, Margalida Pocoví, ha explicat que la reclamació de la cogestió no és nova ni fruit de la improvisació i ha subratllat que el model actual no funciona i que està esgotat.
És un sistema que no garanteix ni participació institucional, ni planificació estratègica adaptada, ni transparència en la presa de decisions que ens afecten de ple.
Per la seva banda, Sergio Rodríguez, de Vox, considera que és inconstitucional reclamar la titularitat i les competències dels aeroports balears.
Si seguimos por esta senda de destrucción de todas las competencias que son exclusivas del Estado, acabaremos con el grave problema que tiene el Estado de las autonomías, que es la desigualdad entre los españoles.
No pensen el mateix els seus excompanys de partit, Xisco Cardona, Idoia Ribas i Agustín Boades, que han votat a favor de la presa en consideració de la proposició de llei.
Un tema que també ha arribat al Senat en una sessió de control al govern central. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha instat avui el govern de Marga Proens a demanar una comissió bilateral amb l'executiu estatal per abordar la cogestió dels aeroports de l'arxipèlag.
Sobre los aeropuertos no hay ningún problema, señoría. Pidan ustedes una comisión bilateral, como ha hecho, por ejemplo, el País Vasco, el gobierno vasco, y nosotros nos sentamos con el gobierno de las Islas Baleares para la cogestión en los aeropuertos, si usted lo solicita, pero es que yo sepa, ustedes no lo han solicitado.
I les taxes aeroportuàries pujaran un 6,5% l'any que ve, tal com estava previst. La Comissió d'Indústria i Turisme del Congrés dels Diputats ha rebutjat una iniciativa del Partit Popular que reclamava al govern central frenar els plans d'Aena.
La proposició no de llei ha rebut 17 vots a favor i 18 en contra. L'objectiu del TET, segons el PP, era protegir la competitivitat turística d'Espanya. El diputat eivissenc José Vicente Maribosó considera que l'increment de tarifes pot desincentivar el trànsit aeri.
Pues el gobierno de Sánchez se empeña en mantener su cruzada abierta contra la aviación comercial desde 2018. Un empecinamiento errático.
Per part del Partit Socialista, el diputat César Ramos ha criticat que el PP vol aturar l'increment de taxes per satisfer els interessos d'una empresa concreta. Ho fan referència a l'aerolínia Ryanair, que amenaça de reduir el nombre de seients a Espanya.
Sinceramente, no sé si han pensado bien lo que han traído hoy aquí, pero es un verdadero escándalo. Por eso nosotros esta iniciativa no la podemos apoyar. No somos un partido radical, somos un partido que piensa los españoles por encima de cualquier otra cosa.
I la mesa del Congrés, amb el vot del PSOE i Sumar, ha decidit vetar una esmena que el Senat, on el PP té majoria absoluta, havia aprovat a la llei de navegació aèria per concedir 1.200 milions d'euros a les aerolínies pel descomptes de residents.
Un enfrontament institucional que mantenen les dues cambres que no es posen d'acord respecte a quants dobbers han de concedir a les aerolínies. Mentre l'executiu diu que són 319 milions d'euros, el PP augmenta la quantitat fins als 1.200 milions.
I no deixant de parlar de mobilitat, perquè a data d'avui el Consell de Formentera ha autoritzat que d'haver 50.000 vehicles desembarquin a l'illa amb el sistema de regulació Formentera Eco. Aquesta temporada la quota màxima s'ha assolit durant 74 dies, és el triple que la temporada de l'any passat, Enric Fernández.
Mentre que l'any passat es van tramitar 3.700 propostes de sanció per circular per Formentera sense permís, enguany només en el mes de juny es van obrir 1.600 expedients. El 2025 el Consell Formenterer ha rebut 56.000 sol·licituds d'autorització per circular a l'illa i per primer cop la majoria, el 90%, s'han pogut revisar. 6.000 d'aquestes peticions han estat denegades. Ho explica la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verònica Castelló.
Totes aquestes autoritzacions, per primera vegada, des de que es va iniciar la regulació en el 2019, estan totes revisades. Les 56.000 peticions d'autorització, 29.000 en corresponen a turismes visitants.
Autoritzacions de temporada que inclouen els mateixos residents de l'illa han sumat 26.000 sol·licituds. La quota de vehicles permesos per circular ha arribat al 100% en 74 dies d'aquest estiu, el triple que l'any passat. Això ha passat durant 25 dies al juliol i els 31 dies del mes d'agost.
Tenim 122 dies de període de regulació, doncs tenim més d'un 50% dels dies d'enguany que la quota de turismes visitants ha estat al 100%. Per tant, això crec que ja es tradueix que estem en un sostre que està marcant bastant el límit.
Pel que fa al control d'accés de vehicles a ses illetes, enguany hi ha hagut menys moviments que anys anteriors, segons el Consell, amb més de 2.000 visitants al dia de mitjana.
I el trànsit marítim del port d'Eivissa s'ha vist interromput avui a hora baixa durant gairebé una hora, quan un home ha caigut a l'aigua.
L'home, que presentava símptomes d'embriaguesa, ha caigut a la zona de l'estació de Formentera, on atraquen els vaixells més grossos. Per aquest fet, han interromput el trànsit marítim a la zona, provocant esperes de 40 minuts. Finalment, la policia portuària ha tret l'home de l'aigua, que es trobava conscient, i una ambulància l'ha traslladat a l'hospital de Can Misses, segons han explicat testimonis presencials. A hores d'ara, la circulació al port transcorre en normalitat.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i de 9 minuts, obrim plana turística. Tres de cada quatre illencs consideren que el nombre de turistes és excessiu i un 77% opina que la pressió del turisme, Toni Sastre, encareix l'habitatge.
Són les dades d'una enquesta publicada per l'Agència d'Estratègia Turística del Govern Balear que es va realitzar l'octubre l'any passat entre 2.000 ciutadans de les quatre illes. El grau de satisfacció amb el turisme actual és més alt a Formentera, amb un 68%, però Eivissa i Mallorca baixa en un 48 i un 38%, respectivament. A més, només un 19% dels residents creuen que el turisme ajuda a millorar la qualitat de vida.
Tot això quan al nord de Mallorca encara al final de la temporada amb perspectives irregulars segons la zona i la tipologia de l'hotel. Mentre que els hotels d'Alcúdia i Can Picafort preveuen una ocupació inferior a l'octubre de l'any passat, Platja de Muro creu que tornarà a ser un any de rècord perquè fa el darrer mes de la temporada.
Tenint en compte que totes aquestes zones hoteleres de la badia d'Alcúdia es dediquen al mercat alemany, l'explicació d'aquesta desigualtat és que els hotels de la Platja de Muro amb un gran nombre que estan reformats de fa poc es dirigeix a un turista de més poder adquisitiu. Pepe de Luna és el president dels hotelers de la Platja de Muro.
Los últimos años, después del COVID, ha habido grandes reformas y antes del COVID también. Entonces, las reformas que se han hecho han aumentado la calidad, hemos aumentado los precios y el cliente sigue siendo, se va satisfecho y sigue repitiendo.
En canvi, aquest perfil és més mal de trobar entre els turistes alemanys de Can Picafort i el port d'Alcúdia, més afectats per la inflació al seu país. Així ho explica el vicepresident de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort, Jaume Rac.
Va entrar un descens. No preocupa molt, de moment, perquè els preus, les tarifes de venda són superiors a les de l'any passat. L'octubre d'enguany sí que tal vegada arrossegui aquesta menor venguda del mercat alemany.
Totes dues entitats coincideixen que molt pocs hotels estaran oberts a partir de Tots Sants, dia 1 de novembre.
La Conselleria d'Educació ha posat en marxa el procés per mirar d'apartar el mestre condemnat per assetjar un exalumne, Miquel Roldán, de les tasques de docent del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina Palma, on les famílies boicotegen l'inici del curs mentre hi exerceix aquest mestre.
Educació proposa convocar una comissió paritària en la qual representants de l'administració i dels sindicats docents votin si s'ordena a Roldán sotmetre's a una avaluació de riscos laborals que jutgi si està en condicions de treballar amb menors. Tot i la condemna, el jutge no el va inhabilitar i ara l'única via és la comissió paritària. Aquesta ja es va reunir el mes de febrer, però els sindicats varen impedir la inhabilitació del mestre. Ara reactiva aquesta via enmig de la pressió de les famílies que no duen els infants al col·legi per mort de la presència del docent condemnat.
Precisament avui a hora baixa, l'Associació de Famílies de l'Alumnat de l'Escola s'ha reunit amb els pares i ha convocat per primera vegada en 5 dies una concentració silenciosa oberta a tothom al centre educatiu. Allà, Mar Escandell, Mar, bon vespre. S'ha decidit alguna passa més per fer per part de les famílies?
Bon vespre, i d'una d'aquesta primera valoració s'ha fet perquè les famílies quedin protegides i la primera passa serà una trobada amb els serveis d'educació. En aquest moment, aquí a la porta del col·legi participen prop d'un centenar de pares i mares que van vestit de negre en senyal de dol i de protesta. A la façana penja una pancarta amb el missatge "Els nens i les nines sempre van primer". Les famílies exigeixen mesures immediates i cautelars perquè Roldán no exerceixi ni tingui contacte amb infants, com ben de ha estat una manifestació silenciosa i abans s'han reunit amb la seva advocada Carmen López i amb la defensora del menor Esther Balaguer, que han fet aquesta primera valoració i es faran una trobada amb els serveis d'educació pròximament. Tot i això, encara no han tingut cap contacte amb la defensa de Miquel Roldán.
Ocasión, queríamos tener una primera toma de contacto con la administración, que son los que barajan toda la información de ese docente. Eso ya se ha hecho, ya tenemos esa información. Queríamos tener también el contacto con las familias. Claro, las familias tienen un histórico importantísimo que se podrá utilizar en tribunales, si es el caso, y por supuesto, si hay que emprender acciones contra este profesor, lo vamos a hacer.
La indignació també arriba al claustre. El portaveu de l'AFA, Vial Cardona, assegura que la situació a la conselleria és insostenible.
Necessita rebre atenció psiquiàtrica, ben segur, però de totes formes, a banda d'això, encara que no tingués cap problema psiquiàtric i estigués en el seu perfecte estat de salut mental, les coses que ha fet i les quals en tenen constància són prou rellevants com a per prendre mesures urgents ja. Aquesta persona no pot estar en contacte amb els nens.
A més, les famílies han decidit que continuaran sense adults i infants a escola fins que es garanteixi un entorn segur i digne. Resumeix així un dels pares.
No volem en aquesta persona de vora dels nostres infants i en qualsevol cas hem d'esperar a que les mesures que s'aprenguin per part de ses, dels estaments que tenen aquesta potestat pues, prenguin forma.
La concentració encara en aquest moment continua des de les 6:30.
Gràcies, Mar. I el govern es compromet a complir els acords amb vots sense modificar el decret de mínims i la llei de normalització lingüística. Ja ho va anunciar ahir el conseller d'Educació, Antoni Vera, als micròfons d'IB3 Ràdio, i avui ho ha tornat a reiterar al Parlament. Ha dit que veu compatible que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles sense tocar la normativa vigent, un fet al qual discrepa la portaveu de Vots, Manuela Cañadas.
No modificarem el decret de mínims, no modificarem la llei de normalització lingüística i no els modificarem perquè són compatibles amb la vehicularitat que nosaltres defensam i no els modificarem perquè nosaltres creiem en les normes de consens. Tant de bo el socialisme fes lo mateix en la Constitució espanyola.
Creo que el Partido Popular, igual que hizo en diciembre con los presupuestos que tumbamos y la ley democrática, se ha precipitado en hacer unas declaraciones y que se puede presentar, en vez de no admitir a trámite una ley, se pueden presentar unas enmiendas que mejoren el texto y llegar a acuerdos.
Cañadas assegura que renegociaran l'admissió a tràmit de la seva proposició de llei lingüística als despatxos.
Una iniciativa que ha protagonitzat bona part de la sessió de control i en què la socialista Amanda Fernández ha demanat al conseller Vera que sigui clar.
No només no poden votar aquesta barbaritat de llei, és que qualsevol modificació que facin de la llei d'educació del model lingüístic és un blanquejament a Vox i és un atac a la llengua i a l'educació.
Nova protesta contra l'Estatut Marc que prepara el Ministeri de Sanitat. Avui han estat les infermeres de tot l'estat que han sortit al carrer. Més d'un centenar s'han concentrat a les portes de l'Hospital de Son Espases.
Entre altres qüestions, reclamen la jubilació anticipada del col·lectiu a partir dels 60 anys, una millora de les retribucions i l'ampliació de la carrera professional. El secretari general del sindicat SATSE a les Balears, Jorge Tera, critica que el govern espanyol vulgui aprovar ja l'Estatut Marc quan encara no ha finalitzat el calendari de negociació pactat.
Carrera profesional se está recuperando ahora en base a acuerdos autonómicos. El pago de carrera profesional es una cuestión que compete a la administración autonómica, no estatal, pero sí está en base a una normativa básica que regula esa carrera. Este estatuto marco puede venir a regular un quinto nivel de carrera, cuando hasta ahora solo hay cuatro niveles regulados que sí que están implantados en nuestra comunidad autónoma, pero sí vendría a regular ese quinto nivel.
Aquí a les Balears les infermeres fan 35 hores, però no és així a totes les comunitats autònomes. És per això que reclamen l'homogeneïtzació de la jornada arreu de l'Estat. Els sindicats no descarten fer noves concentracions i fins i tot una vaga si el Ministeri no escolta les seves reivindicacions.
2 minuts per arribar a les 7:30, la Guàrdia Civil ha iniciat una investigació contra un conductor que va ser gravat mentre realitzava maniobres temeràries a Palma.
L'home circulava en ziga-zaga pels carrils de la dreta de la via cintura de Palma fins que va detenir la trajectòria d'un autobús turístic que viatjava amb menors d'edat. Un ciutadà va informar dels fets i va portar imatges de vídeo de la càmera de seguretat del seu vehicle. Gràcies a la seva col·laboració, els agents de la Guàrdia Civil varen localitzar i identificar el presumpte autor dels fets. Es tracta d'un home de 31 anys investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.
I nova sacsejada judicial a Ciutadella, una sentència condemna l'Ajuntament a posar ordre a Esplà de Sant Joan per controlar els renous de locals d'oci nocturn de la zona Carles Marquès.
Tan sols 6 mesos després que una sentència condemnés l'Ajuntament de Ciutadella per la vulneració de drets fonamentals i la emissió de sorolls als domicilis dels veïns dels carrers Santa Bàrbara i Sa Moradeta, la zona d'oci nocturn d'Esplat torna a ser sota la lupa judicial. El jutjat contenciós número 2 de Palma dona la raó parcialment a una immobiliària, declara la inactivitat municipal i obliga el consistori a controlar els renous i el comportament incívic de la gent al carrer. El jutge ordena també, com demanava Immobiliària de Promociones y Arriendos Menorquines, que es prohibeixi l'aparcament de vehicles a Esplà per ser una zona inundable. No accepta, en canvi, el tancament cautelar dels establiments sol·licitat per la immobiliària. La sentència es ferma una volta l'Ajuntament ha decidit no apel·lar la resolució. Consideren que arran de la sentència per la demanda dels veïns de Sa Moradeta durant els 2 últims anys s'han aplicat mesures correctores amb bons resultats. Els advocats de la part demandant avisen, però, que si no es dona compliment a l'execució de la sentència, hi haurà querella per prevaricació administrativa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern estatal declara l'emergència migratòria a les Balears per reforçar l'atenció humanitària. És una mesura que ja es va prendre a l'agost davant l'increment d'arribada a l'arxipèlag, però que avui el Consell de Ministres ha ratificat donant-li una inversió de prop de 7 milions d'euros.
Aquesta declaració, que no té res a veure amb la contingència migratòria que havia sol·licitat el govern per paralitzar l'acollida dels menors migrants no acompanyats de les Canàries, preveu la instal·lació de 3 mòduls al port d'Eivissa, Formentera i Palma per a l'acolliment temporal de migrants i serveis bàsics sanitaris i d'alimentació. Ho explica el secretari de la delegació del Govern Central a les Balears, Rubén Castro.
Es una habilitación administrativa para poder realizar toda una serie de contrataciones de manera mucho más ágil, que es lo que te permite la ley de contratación del sector público. Esto es lo que ha reconocido el Gobierno de España y esto es lo que es necesario para poder atender este drama humanitario.
Una declaració insuficient pel govern, ho explica la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
El govern de les Illes Balears no canvia la situació. El nostre principal problema és la competència que tenim en tema de menors als diferents consells insulars.
La migració, de fet, ha protagonitzat un dels moments més tensos del ple al Parlament, que avui ha donat llum verda a tramitar la llei perquè les Balears assumeixin el control dels aeroports.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca ha rebut els vots a favor del PP, els vots en contra de Vox i PSC i Podem s'hi han abstingut. Si finalment s'aprova la cambra autonòmica, s'haurà de debatre i votar al Congrés dels Diputats, que és qui té la darrera paraula per a la validació.
3 de cada 4 illencs consideren que el nombre de turistes és excessiu.
Així consta l'enquesta del govern que es va realitzar a l'octubre de l'any passat entre 2.000 ciutadans de les Balears. La majoria consideren que s'ha de reformular el model i un 77% opina que la pressió del turisme encareix l'habitatge.
I el trànsit marítim entre les Pitiuses s'ha vist interromput avui hora baixa per un home que ha caigut a l'aigua dins el port d'Eivissa.
Les barques han estat paralitzades durant gairebé 3/4 d'hora. L'home, que presentava símptomes d'embriaguesa, l'han tret de l'aigua amb l'ajuda d'un salvavides.
I les famílies del Col·legi Antònia Maria Salvà de Son Sardina s'han concentrat de manera silenciosa avui a Arbaixa, vestit de negre, a les portes del centre per reclamar a la Conselleria d'Educació una resposta urgent sobre el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar a un exalumne. Tot això quan les famílies continuen sense dur els infants a l'escola fins que es garanteixi un entorn segur i digne. Per cert, que Educació ha deixat en mans dels sindicats la situació de Roldán.
La conselleria ha proposat convocar una mesa paritària perquè Riscos Laborals votin si Roldán s'ha de sotmetre a una avaluació psicològica i determinar si està en condicions de treballar amb menors.
I vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu que l'exèrcit d'Israel ha llançat una ofensiva a gran escala per intentar apoderar-se de la ciutat de Gaza.
Tot això quan una comissió d'investigació de les Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra la població palestina. El secretari general de l'ONU,
What happens in Gaza today is...
Antonio Guterres ha dit que el que està passant a Gaza és moralment, políticament i legalment intolerable. Això mentre Espanya ha decidit avui que no participarà al Festival d'Eurovisió si no s'hi expulsa Israel.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Info. Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Reial Mallorca, que no aixeca el cap en aquest inici de temporada.
No és un inici de temporada gens fàcil per al Mallorca, que encara no ha guanyat cap partit, i això, evidentment, es reflecteix a la classificació. Després de quatre jornades, el conjunt vermell no ha aconseguit treure el cap de la part baixa de la taula. Ara mateix és penúltim en només un punt, el mateixos que Girona i Llevant. El més preocupant és l'ambient enrarit que acompanya el club i també l'equip. Sentim el tècnic Iago Barrasate, que es mostrava molt preocupat després de la derrota d'ahir al camp de l'Espanyol.
Cuando empatas y cuando lo tienes ahí, pues el mazazo es mayor. Por cómo se ha puesto el partido, si aquí sacas un buen resultado, pues hubiese reforzado el grupo, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Parece que es un golpe más. Es una derrota durísima y preocupado también, porque creo que hemos cometido errores que no podemos cometer. Entonces, esto es primera división y en primera división tenemos que hacer las cosas mejor y no podemos dar facilidades, y creo que hoy los hemos dado y eso es lo que tenemos que corregir.
Diumenge és el moment per reaccionar. L'Atlètic de Madrid, 11 classificat, visitarà l'estadi de Son Moix. Escoltam el davanter Vedat Muriqi.
No engañes a la gente, nosotros estamos haciendo bien, estamos jugando bien. Lo que pasa que también calendario, todas esas cosas, lo que está pasando alrededor, no nos favorece. Yo solo pido al aficionado, a toda la gente, que juntamos y unimos, que seamos un puño todos juntos. Y contra Atlético Madrid, el domingo, buen tiempo, buen día, y espero todo el mundo que estás ahí para apoyar a tope a nosotros para sacar primera victoria de esa temporada.
I el tècnic Iago Barrasate espera veure la millor versió del seu equip diumenge a l'estadi de Son Moix.
Siempre es importante. Es verdad que llevamos cuatro jornadas, pero es verdad que la cabeza afecta también. Y bueno, el domingo jugamos en casa con el apoyo de nuestra gente. Creo que es un partido atractivo, difícil a su vez. Bueno, a ver si encontramos esa versión del Mallorca que estamos trabajando para buscarlo.
Abans de visitar Son Moix el proper diumenge, l'Atlètic de Madrid li ha tocat viatjar a Anglaterra. El conjunt matalasser s'estrena demà a la Champions i la primera aturada és al mític estadi d'Anfield, on l'espera el Liverpool. I atenció, perquè el llistat de baixes ja conegudes de Jiménez, Baena i Almada també s'uneixen definitivament Julián Álvarez i també Cardoso. Aquest partit de l'Atlètic de Madrid serà demà, però la Champions 2025-2026 ja ha començat. A aquesta hora juga l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés contra l'Arsenal, amb temps de descans. De moment, els resultats d'empat a 0 al marcador. I a les 9 del vespre, al Bernabéu, el Real Madrid debutarà contra el Marsella. Sentim el que ha dit a la prèvia d'aquest partit el jugador del Real Madrid, Tchouaméni.
Va a ser un partido muy exigente contra un buen oponente, pero al final tenemos que jugar al nivel, a nuestro nivel para ganar ese partido. Queremos ganar cada partido y si ganamos cada partido vamos a acabar en los primeros 8 equipos de la competición.
I també a les 9 jugarà el Villarreal. El submarí groc visitarà el camp del Tottenham. Sentim el jugador del Villarreal, és Juan Foyt.
Creo que es un equipo muy físico, como la gran mayoría en la Premier League, jugadores muy, muy fuertes, muy rápidos, que van muy bien a la presión. Bueno, nosotros tenemos que pensar en ello, pero también confiar en los jugadores que tenemos nosotros, en las cualidades que tenemos nosotros e intentar sacar el partido adelante.
Com deien, demà a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Liverpool i dijous serà el torn del Barça. El conjunt català jugarà també a les 9 del vespre al camp del Newcastle. I també en futbol, el Sant Jordi ja té rival per a la disputa de la fase prèvia de la Copa del Rei. Serà el Club Esportiu Lourdes, de la Primera Autonòmica de Navarra. L'anada jugarà a Sant Jordi el dia 27 de setembre i la tornada a Tudela el 4 d'octubre. Sentim el tècnic del Sant Jordi, és Ivan Oliver.
Ha tocat l'anada dins que no, si tornada ja de dins. Hi haurà moments si poden fer en banda del Lourdes. Per nosaltres és un equip molt jove, que també té molts jugadors del Tuderano, que han passat per allà d'etapa juvenil, divisions d'honors i demés, i té un parell de jugadors que també siguen jugadors de tercera divisió, que alguns són competitius del millor possible equip, que han molts resultats i pues, anar allà dintre i pensar dins l'eliminatori, però un equip de primera divisió de Sant Jordi.
L'equip que guanya aquesta eliminatòria jugarà contra un equip de la primera divisió. El tècnic del Sant Jordi demana als seus jugadors tenir els peus a terra.
Estem molt contents, però també jo sóc entrenador i la primera que t'he dit que cada setmana és el primer que un partit de lliga que hem de competir. Primer aquest partit de cada setmana i partit de setmana que ve, ja comencem a fer feina per veure com enfrontem aquest partit de Lourdes de setmana que ve que nostra i dia 4 d'octubre ja de dins. Però bueno, la gent de Sant Jordi està molt contenta i això se trata, que un equip o com nosaltres pues, pugui estar a aquesta altura, pues, són coses que potser ens hauria fa 10 anys i no s'ho creuen, però la veritat és que disfrutant del moment.
En bàsquet, amb motiu de la segona jornada del Trofeu Illes Balears, Pollença viu el primer derbi de la temporada entre els dos equips de Palma de la primera FEB. Ciu i Palma i Palmer Bàsquet s'enfronten a un partit que serveix de preparació a poc més d'una setmana de l'inici de la competició. Ara mateix, en aquest partit que ha començat a les 7, es disputa el segon quart i de moment guanya el Ciu i Palma per de 9 a 23. I acabam amb el Mundial d'Atletisme de Tòquio. Quique Llopis ha coronat el bronze al 110 metres tanca. El valencià ha estat a quart, només 4 centèsimes del podi. Llopis repeteix la posició aconseguida l'any passat als Jocs Olímpics de París.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa hi ha malestar entre els veïns per l'increment d'embarcacions i fondejos no autoritzats a la zona de Sa Punta. Diuen que no respecten les distàncies a les zones de bany i exigeixen més controls. Anna Fernández.
El moll de Sa Punta a la badia de Talamanca s'ha consolidat aquesta temporada com a punt de suport per les nombroses embarcacions auxiliars que porten passatgers des dels vaixells fondejats a la zona. Els veïns han mostrat el seu descontent per l'increment d'embarcacions i fondejos no autoritzats i el perill que suposa pels banyistes, ja que no respecten les distàncies establertes. De fet, avui hem pogut veure com algunes persones reduïen l'espai de balisament per realitzar la seva activitat, invadint la zona de bany. Des de l'Ajuntament de Santa Eulària han assegurat que ja s'han aixecat actes per la regulació d'aquesta situació. Recordem que durant l'estiu, tècnics i policia local d'Eivissa han actuat en diverses ocasions a l'altra banda de la badia de Talamanca, fet que ha pogut provocar l'augment d'activitat en aquesta zona de Sa Punta.
I encara a Eivissa, el grup ecologista Mit de la Terra ha denunciat que en plena alerta per sequera, el propietari d'una mansió de Sant Llorenç té previst buidar i tornar a omplir 3 piscines. Un fet que han posat en coneixement del govern i de l'Ajuntament de Sant Joan.
Asseguren que no és un cas aïllat perquè el malbaratament d'aigua és una pràctica habitual en les cases de luxe, diuen, sense cap control de l'administració. Juanjo Torres, portaveu d'Amics de la Terra, explica que una de les piscines d'aquesta mansió és de dubtosa legalitat i que té unes dimensions descomunals.
Aquestes tres piscines, així un càlcul que han fet per damunt, poden tenir entre 500 i 800 mil litres d'aigua com a poc, és a dir, entre 500 i 800 tonelades que s'extrauran de subsol, d'una perforada o pou que ell té, I en aquest cas consideram que en aquests moments d'alerta per sequera on no ens plou i que hi ha falta d'aigua, no es pot permetre aquest ús desmesurat.
I la nova piscina municipal de Maó roman clausurada des de fa 20 dies. Poques setmanes després de la inauguració es van detectar deficiències d'accessibilitat i problemes tècnics.
L'Ajuntament mira d'arreglar-los amb l'objectiu de reobrir dilluns que ve. Hi havia problemes en les escales d'accés, els desaigües dels vestidors i les bombes de climatització, entre d'altres. Una situació que havia provocat queixes dels usuaris. També es durà a terme una neteja integral de la piscina. Les tarifes també s'han incrementat, tot i que s'han habilitat més bonificacions. Lázaro Alcaide és el regidor d'Esports.
Con el nuevo sistema de abonos que se ponen ahora en marcha, se simplifica y se hace más justo y accesible el acceso a las instalaciones, con el objetivo de facilitar a todos los colectivos la práctica deportiva.
I queixes a Manacor perquè una empresa avícola ha fertilitzat amb fens de gallina una finca prop del centre de la ciutat. Els veïnats critiquen les olors i l'Ajuntament ho ha denunciat a la Direcció General d'Agricultura.
El fems d'animal no pot estar més de 72 hores acaramullats damunt la terra i els veïnats denuncien que l'avícola hauria superat aquest termini per remolcar-la, ja que les males olors eren persistents.
Ayer lo pusieron a esparcir y no se podía respirar prácticamente. O sea, era una situación muy desagradable.
Vamos a sortir del cotxe, vamos a pillar y costaba un poco.
Y el olor es que es tremendo, es que para hacer la comida, dejar la casa abierta, es que es horroroso.
El propietari de l'empresa ha assegurat a IB3 Notícies que una vegada es va escampar el fens, en manco de dues hores es va lliurar la terra. L'Ajuntament, per part seva, assegura que es tracta d'una pràctica permesa, però que s'han de controlar els temps i les quantitats.
És cert que això és una pràctica permesa, el que passa és que agricultura ho ha de controlar, perquè ara ens centrem precisament en el temps que ha passat i amb això hem de ser molt vigilants, però també s'ha de ser vigilant en la quantitat, no? En els metres cúbics, en aquest cas de fems, que se poden repartir en relació a les hectàrees que hi ha. I això és una feina que demanem a agricultura, també ens consta que els preocupa i que estarem vigilants.
Era el regidor de Manacor, Sebastià Llodrà, mentre que el govern diu que en rebrà la denúncia i enviarà els inspectors.
I les excavacions arqueològiques al Castell de l'Aro avancen i ja s'han fet nous descobriments, entre ells unes noves estructures del castell i un aljub més profund del que es coneixia.
Dos descobriments que porten informació valuosa sobre la configuració històrica del recinte i obren noves línies de recerca arqueològica. El Consell de Mallorca ha informat que continuen les intervencions que s'iniciaren el mes de juliol passat i que marquen un avanç important en la conservació d'aquest bé d'interès cultural. Es veu el general director de l'excavació.
La sorpresa ha estat en el sondatge exterior, que estàvem intentant esbrinar com funcionava l'entrada d'aigua de l'aljub i ens han sortit una superposició d'estructures diferents, més complexes, probablement amb una cronologia més diversa, és a dir, i més antiga de l'esperat.
Recordem que el passat mes de gener el Consell i l'Ajuntament de l'Aro van signar un conveni de col·laboració que ha permès iniciar les obres amb una inversió inicial de 138.000 euros.
7:47 minuts, més notícies de l'àmbit estatal. Govern central i el Banc d'Espanya eleven les previsions econòmiques. El Banc d'Espanya ha revisat dues dècimes a l'alça la seva previsió de creixement econòmic per enguany fins al 2,6% i manté a l'1,8% per l'any que ve, una previsió que es basa en tenint en compte la demanda interna i el consum privat.
La institució insisteix que es manté el risc a la baixa per les projeccions d'activitat a causa de les tensions comercials i la incertesa per les polítiques econòmiques a escala global. El ministre d'Economia Carlos Cuerpo ha dit que Espanya s'ha recuperat de la crisi de la Covid sense cicatrius.
Puesto que podemos decir que la economía española se ha recuperado del COVID sin cicatrices. Y esto yo creo que es importante y lo vemos en el gráfico de la derecha, donde nuestro crecimiento, la evolución del PIB, ya ha recuperado lo que hubiera sido la tendencia pre-COVID, donde hubiéramos estado en caso de no haber sufrido el shock del COVID y los posteriores shocks que han venido sucesivamente, tanto el año 2022 como el 2023, con la guerra de Ucrania, el shock de inflación, entre otros.
I el jutge del Tribunal Suprem, Ángel Hurtado, ha rectificat la fiança imposada al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. L'ha rebaixada de 150.000 a 75.000 euros perquè n'ha descomptat l'eventual multa que se li pogués imposar.
Poc abans, García Ortiz havia dipositat la fiança de 150.000 euros que li va imposar el magistrat en part del seu patrimoni. Aquesta fiança es va imposar en el marc del judici contra el fiscal per un delicte, presumpte delicte de revelació de secrets després de la presumpta filtració d'informació a la causa de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
I la Fiscalia s'oposa a treure de la presó Santo Cerdanes, número 3 del PSOE, i censura les seves al·lusions polítiques impertinents que només cerquen, diu, sembrar dubtes sobre una investigació que Anticorrupció qualifica de modèlica.
En un escrit al qual ha tingut accés EFE, el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, retreu la defensa de l'exsecretari d'Organització Socialista que tracti d'atribuir gratuïtament intencions espúries al Guàrdia Civil, a la Fiscalia i al mateix magistrat. Anticorrupció rebutja que l'investigació del cas Koldo, que ha portat la seva presó preventiva, Santo Cerdán, sigui una mena d'inquisició general i qüestiona els arguments de la seva defensa que pretén esgrimir la seva condició de polític per sostreure's de la ineludible investigació de la seva presumpta participació en greus conductes de corrupció.
I assassinat masclista a Múrcia, un home ha matat a ganivetades la seva dona a l'Algar, a Cartagena.
L'home de 66 anys ha estat detingut, segons ha informat la Guàrdia Civil. El cos de la dona de 64 anys ha estat trobat a l'interior del domicili que compartien. L'home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i, segons les fonts, a la parella no hi havia antecedents per violència masclista. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, atén les 24 hores del dia, i en situacions d'emergència també es pot telefonar a l'112.
I la coneguda com la manada de Castelldefels ha arribat a un acord en la Fiscalia per indemnitzar les víctimes i acceptar penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
Aquest grup de 5 joves estaven acusats d'agressió sexual contra 3 dones i un delicte de revelació de secrets per difondre per WhatsApp vídeos de les violacions. El Ministeri Fiscal demanava inicialment penes d'entre 23 i 58 anys. L'acord evita que siguin condemnats per la difusió dels vídeos i per compartir aquestes violacions. Juanjo Espina, advocat de la defensa, s'ha mostrat satisfet amb la reducció de les penes.
Finalmente, y creo que es muy relevante que conste que ha habido una voluntad de entendimiento de las acusaciones particulares y de la Fiscalía, en donde los marcos penológicos han bajado en 2 grados para que los acusados tuvieran a bien y valorasen esta circunstancia. Para alguno de ellos las penas de prisión han quedado muy bajas, hasta el punto que con sus 3 años de prisión provisional en los próximos meses van a poder ya salir en libertad.
Y en plana internacional... L'exèrcit d'Israel ha llançat una ofensiva a gran escala per intentar apoderar-se de la ciutat de Gaza.
Després de setmanes de bombardejos intensos i d'ordres d'evacuació de la principal zona habitada de la franja, més d'1 milió d'habitants, avui ha començat el gran atac per terra. Ho ha anunciat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu just abans de ser jutjat per corrupció. L'argument és destruir la infraestructura de Hamas i per això la població civil està abandonant la zona com pot.
Mentrestant, una comissió d'investigació de les Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra la població palestina.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que el que està passant a Gaza és moralment, políticament i legalment intolerable.
What happens in Gaza today is horrendous.
Guterres ha qualificat de terrible l'assassinat massiu de civils de Gaza i el bloqueig en la distribució d'aliments.
I a tot això creix la pressió internacional per reclamar un alto el foc. Espanya no participarà en el Festival d'Eurovisió si no s'expulsa Israel.
La proposta del president de l'ens públic ha sortit endavant per majoria absoluta després d'hores de debat i és la resposta a la matança que du a terme Israel contra la població palestina a Gaza. Abans d'Espanya, Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos ja han dit que no hi participaran si hi ha Israel. Tots han reclamat l'expulsió d'aquest país, com es va fer en Rússia quan va iniciar l'ofensiva a Ucraïna. Espanya és el primer estat dels 5 que més pressupost aporta en el certamen, que ha manifestat la seva intenció de sortir d'Eurovisió.
I els Estats Units ha tornat a bombardejar en aigües internacionals una petita embarcació que, segons afirmen, transportava droga cap al seu país i han mort 3 persones que hi viatjaven a dins.
És el segon atac a barques suposadament veneçolanes en només 3 setmanes. Donald Trump ha assegurat que continuarà actuant per aire i per terra per evitar que la droga arribi al seu país. Nicolás Maduro, per part seva, afirma que això és una agressió militar i que tenen dret a respondre.
7 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Mm-hmm. Bàrbara Streisand posava banda sonora a Tal com era, amb una de les pel·lícules referencials de Robert Redford. Actor, director, activista mediambiental, combatiu i independent, ha mort als 89 anys mentre dormia. Amb ell se'n va una de les llegendes eternes de Hollywood i el Nessa d'Unió a les noves generacions. Repassa la seva trajectòria Sandra Martínez i Bernat Nadal.
Durant molts anys, el món es dividia entre les enamorades de Paul Newman i les que adoraven Robert Redford, dos actors meravellosos, dos rostres perfectes, que lluitaren contra la seva bellesa per deixar clar que eren molt més. El cinema els uní en dues ocasions, en dos clàssics, un d'ells, El golpe.
Me alegra conocerte, muchacho. Eres un buen veterinario.
Luther me dijo que aprendería mucho de ti. Yo aguanto más la bebida.
Siento lo de Luther. Era el rey en trabajos callejeros.
Él te tenía a ti por un águila. ¿Qué ha pasado?
Estafé a un senador de Florida con unas acciones.
També tornaran a compartir pantalla a dos homes i un destí. Raindrops are falling on my head. La història de Butch Cassidy i Sundance Kid, precisament d'allà, del seu personatge, sortí el nom de Sundance, el festival que ell lideraria i que obriria les portes al cinema més nou i independent dels darrers anys a tot el món. Home de fortes conviccions polítiques, fervent enemic de tot el que implica Donald Trump, només ell podia donar veracitat a un dels periodistes que va destapar el cas Watergate, que va forçar la dimissió del president Nixon. Ell seria John Woodward a tots els homes del president. Supposedly he's got a lawyer with $25,000 in a brown paper. No, I have to do this my way. You tell me what you know and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money.
Creo que puedo ayudarla. Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja! Dijo. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós.
Se está saltando versos.
Suprimo los trozos aburridos.
I qui no ha somiat mai que li rentin el cap, igual que feu a Meryl Streep a Memòries d'Àfrica? En fi, Joc d'espies, amb Brad Pitt, Una proposició indecent, amb Demi Moore. La llista és llarguíssima, però de tota aquesta llista només va guanyar un Òscar i fou com a millor director per Gent corrent. Potser per això, l'any 2002, l'Acadèmia li concedia un Òscar honorífic a tota la seva trajectòria.
As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. It's just a great ride with many wonderful relationships and experiences along the way. And it's a ride I hope to continue.
En el seu discurs reconeixia que no s'imaginava una vida millor que la seva i que esperava poder seguir durant molts anys més. En les seves entrevistes, aquest home, més que actor, ja tot un símbol, confessaria que volia ser recordat per tota la seva feina a televisió, a cinema, a teatre i també per la seva tasca mediambiental.
El Teatre Principal de Palma canvia de cara, o seria millor dit, estrena temporada amb una nova imatge, deixa enrere el blanc amb la taca negra sòbria amb el nom de l'espai i es lliura a la il·lustració de la mà del creador Felip Ariza.
Un català amb arrels balears i afincat a Lloseta que assegurava estar vivint un dels moments més feliços de la seva trajectòria professional gràcies a aquesta tria per elaborar el nou disseny gràfic de temporada del Principal. Feliç per la llibertat creativa que ha tingut, pel resultat assolit i per formar part de la història del Teatre Principal.
Som de Barcelona, però dos dels meus tres fills ja han nascut aquí. La meva àvia menorquina li agradava molt venir aquí des de Menorca i el meu besavi, que era mallorquí, també freqüentava el teatre i que tants anys després i havent passat per Barcelona i, a més, acabi jo aquí avui presentant això, doncs em fa molt feliç.
Miquel Martorell, director del Principal, ja ha avançat que aquesta renovació es farà cada any. Els llibrets, el merchandatge, la cartelleria, tot mutarà cada nova temporada mantenint l'essència, això sí.
I ara mos han llançat un món il·lustrat, no? Una il·lustració, però,
que és digital, que la tècnica és digital, parteix d'una base primer pintada, després passa digital, que creiem que pot tenir moltes aplicacions, i la temporada que ve on anirem a un altre món, món il·lustratiu o d'imatge, no? A mi m'agrada sorprendre, això sí, dins dels mateixos formats, perquè a mi m'agradaria que la gent col·leccioni aquesta programació i la tingui a casa.
Nova imatge per a una temporada que es posa en marxa dissabte i que ho fa en partida doble. Amb teatre, Tu em vares promet una història d'amor que l'endemà es podrà veure al Teatre de Manacor i també en dansa amb una proposta especial i dirigida a un públic molt concret.
I la Fira Arrels torna aquest cap de setmana al recinte firal d'Esmercadal amb 42 expositors.
A sa terra menorquina el camp està destrossat.
Una cita imprescindible per tastar i gaudir el producte local i la cuina menorquina.
L'esdeveniment comptarà amb paradetes de formatges, embotits, vi, carn o cervesa i també productes de la mà. Enguany, per primera vegada, s'incorporen els pescadors de l'illa. Tampoc no hi faltaran els tallers, activitats gastronòmiques i la música amb artistes com Tomeu Penyola, Vinagus Band. Marintona Taltavulla és consellera d'Economia i Serveis Socials del Consell de Menorca.
La part d'Esfosquet, una zona adequada amb unes planxes i fregidores, que els productors vendran el seu producte. Allà in situ la gent ho podrà tastar. Tant serà verdura, com carn, com peix. Tindrem uns pinxes, ho cuinaran.
I a part tot això serà com una festa. Hi haurà concerts, podran provar, és a dir, animar a tots els menorquins i sobretot tapes a 3 euros. Preus populars i per tant accessibles a tothom.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimarts, dia 16 de setembre, en què el govern estatal ha declarat l'emergència migratòria a les Balears per reforçar l'atenció humanitària. És una mesura que ja es va prendre a l'agost davant l'increment d'arribades a l'arxipèlag, però avui el Consell de Ministres ha ratificat dotant-la a Aina Riera d'una inversió de prop de 7 milions d'euros.
Aquesta declaració, que no té res a veure amb la contingència migratòria que havia sol·licitat el govern per paralitzar l'acollida dels menors migrants no acompanyats de les Canàries, preveu la instal·lació de 3 mòduls als ports d'Eivissa, Formentera i Palma per a l'acolliment temporal de migrants i serveis bàsics sanitaris i d'alimentació, ho explica el secretari de la Delegació del Govern Central a les Balears, Rubén Castro.
És una habilitació administrativa per a poder realitzar tota una sèrie de contrataciones de manera mucho más ágil, que és lo que te permite la ley de contratación del sector público. Esto es lo que ha reconocido el gobierno de España y esto es lo que es necesario para poder atender este drama humanitario.
Una declaració insuficient pel govern, segons la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarillas.
El govern de les Illes Balears no canvia la situació. El nostre principal problema és la competència que tenim en tema de menors als diferents consells insulars.
La migració, de fet, ha protagonitzat un dels moments més tensos del ple al Parlament, que avui ha donat llum verda a tramitar la llei perquè les Balears assumeixin el control dels aeroports.
La iniciativa de Més per Mallorca i Més per Menorca ha rebut els vots a favor del PP, els vots en contra de Vox i PSIP i Podem s'han abstingut. Si finalment s'aprova, la cambra autonòmica s'haurà de debatre i votar al Congrés dels Diputats, que és qui té la darrera paraula per a la validació.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha instat avui al govern de Marga Proens a demanar una comissió bilateral en l'executiu estatal per abordar la cogestió dels aeroports de l'arxipèlag, ho ha dit el Senat.
Sobre los aeropuertos no hay ningún problema, señoría. Pidan ustedes una comisión bilateral, como ha hecho, por ejemplo, el País Vasco, el gobierno vasco, y nosotros nos sentamos con el gobierno de las Islas Baleares para la cogestión en los aeropuertos, si usted lo solicita, pero es que yo sepa, ustedes no lo han solicitado.
I les famílies del Col·legi Antònia Maria Salvà de Son Sardina s'han concentrat de manera silenciosa, vestit de negre, avui hora baixa a les portes del centre per reclamar a la Conselleria d'Educació una resposta urgent sobre el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne.
Educació ha deixat en mans dels sindicats la situació de Roldán. La conselleria ha proposat convocar una mesa paritària perquè riscos laborals votin si Roldán s'ha de sotmetre a una avaluació psicològica i determinar si està en condicions de treballar amb menors. El portaveu de l'Associació de Famílies, Biel Cardona, assegura que la situació amb la conselleria és insostenible.
Necessita rebre atenció psiquiàtrica, ben segur, però de totes formes, a banda d'això, encara que no tingués cap problema psiquiàtric i estigués en el seu perfecte estat de salut mental, les coses que ha fet i les quals en tenen constància són prou rellevants com a per prendre mesures.
Les famílies continuaran sense dur els infants a escola fins que es garanteixi un entorn segur i digne.
3 de cada 4 illencs consideren que el nombre de turistes és excessiu.
Així consta l'enquesta del govern que es va realitzar l'octubre de l'any passat entre 2.000 ciutadans de les Balears. La majoria consideren que s'ha de reformular el model i un 77% opina que la pressió del turisme encareix l'habitatge.
I l'exèrcit d'Israel ha llançat una ofensiva a gran escala per intentar apoderar-se de la ciutat de Gaza. Tot això quan una comissió d'investigació de les Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra la població palestina. El secretari general de l'ONU,
What happens in Gaza today is horrendous.
Antonio Guterres ha dit que el que està passant a Gaza és moralment, políticament i legalment intolerable. Això mentre Espanya ha decidit avui que no participarà al festival